El de Gabriel Ferreter és un dels projectes intel·lectuals més impressionants de la segona meitat del XX. Només per la seva poesia ja el continuaríem llegint per sempre. Però més, Ferreter va ser, com és sabut, un gran traductor, un excel·lent crític d'art i de literatura, un professor admirable i, sobretot, un lector i un analista sapientíssim. Més de mig segle més tard i per primera vegada reunides ens arriben ara les lliçons que Ferreter va pronunciar a la Universitat de Barcelona, conferències sobre literatura que van de Carné a Pla i que ens retornen un Gabriel Ferreter crític, detallista i d'una lucidesa fora del comú. Avui, doncs, a Ciutat Maragda abordem aquest curs de literatura catalana contemporània amb el seu editor, Jordi Cornudella, amb l'escriptor i crític Jordi Amat i amb el Jordi Puntí. I el Joan Lluís Lluís ens portarà la figura controvertida de l'escriptor Robert Brasillac. Avui, des del 65, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Chorinho, teu chorinho de saudade, diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Deus.
I hauríem avui saludant en Jordi Cornudella. Què tal? Benvingut.
Hola, què tal?
Ben tornat, hauríem de dir.
Sí, moltes gràcies.
Jordi Amat.
Com anem? Encantat de ser aquí.
Jordi Puntí.
Com estem? Tria... Els tres Jordis.
Això mateix, exacte. I, I saludant també avui el recull íntegre, finalment, de les conferències en Gabriel Ferreter, que acaba d'aparèixer a Empúries amb el nom de Curs de Literatura Catalana Contemporània, en dues tongades, conferències del novembre del 65, l'última, em penso, del maig del 67. I tu, Jordi, a la Cornudella, hauríem d'avui anar afegint-hi cognoms, a la introducció destaques quatre anomalies. Una d'elles és aquest caràcter heterogeni, no?, d'aquest conjunt, perquè hi ha les conferències, però, per exemple, hi ha també els apunts d'en Joan Negret i d'altres materials.
Sí, és que realment és molt, molt curiós que s'hagi conservat això. Normalment, d'entrada, no és normal que algú que no té el títol de llicenciat faci classes a la universitat. Una classe d'en tant en tant per parlar d'alguna cosa és més normal, però que li encarreguin un curs, que de fet acaben sent dos cursos, fora del, diguem, del repertori acadèmic habitual, no és la cosa més normal del món. I tampoc és normal que aquestes classes s'enregistrin i que, a més, es transcriguin els enregistraments, cosa que hem d'agrair molt perquè, com que de cintes n'hi ha que s'han perdut, almenys tenim les transcripcions. I després, inclús, que la persona que va fer les transcripcions de les classes que no va funcionar el magnetòfon tenia els seus apunts i, per tant, es pot suplir el curs gairebé sense amb aquests materials una mica diferents.
Que incorporen a la teva edició també els apèndics, les dues lliçons que són, si els altres són monogràfics, no? Hi ha Riba, Foix, Carné, és una visió més aviat panoràmica d'una literatura que, a més, ell comença a analitzar en termes de pujada i de ballada, no?
Sí, aquí és una llàstima perquè aquesta conferència devia començar exhibint a la pissarra on te fos una mena de gràfic, i aquest gràfic no hi és, però ja te'l pots més o menys imaginar, que hi ha la punta a l'edat mitjana ben amunt i després el gran declivi del 16 i el 17 i el 18 i la remuntada a partir del 19 i el període que a ell li interessa més, on se centra més, que és el de principis del 20. Va bé, em sembla, aquest apèndix perquè és un, diguem que baixa en certa manera una mica el nivell, o almenys es fa la panoràmica una mica més àmplia i més, entre cometes, lleugera. I en realitat recull i emmarca el que són els dos cursos anteriors a la universitat. Em sembla que funciona molt bé.
Tindrem ocasió d'entrar també en la visió particular d'autors i a la vegada és controvertida també de la literatura, però Jordi Amat destacava ara fa un moment la felicitat de trobar, no?, recollits textos que a vegades, que això ha passat sovint amb l'obra de Ferreter, vivien de manera dispersa.
Sí, jo no m'imaginava el curs sencer, és a dir, havia llegit el que s'havia publicat, que era el volumet de Foix, el volumet de Riba, el dels prosistes i la conferència sobre Guerau, que estava a Cartes a l'Helena. Llavors, clar, hi ha coses que quan les lleixes completes agafen un sentit diferent. Posem per cas un exemple. La reflexió sobre l'escriptor Grau de Liost al costat de Ruïra, i per tant gent que pensa molt en termes de classe social amb una profunditat que no és normal amb com pensa la classe social la majoria de crítics catalans. Llavors, com ell diu, bueno, aquí la burgesia no ha donat bons escriptors, no tenim bons escriptors burgesos, però en canvi, per exemple, tenim bons escriptors, no sé si ho diu d'aquesta manera, però carlistes o tradicionals, que pensen la seva tradició i aquest és el seu interès. I per tant, llegir Guerau i Rovira en aquest Max Mix, jo crec que és molt interessant. I després, la principal novetat per mi del llibre, a banda de possibilitar aquesta lectura integral del curs, són les pàgines inicials sobre Carné. És a dir, això sí que no ho havíem llegit. I una cosa que sortia en molts de les conferències posteriors, però que ara s'entén perquè li dona tanta importància, és la potència de la lectura que fa de Naví ja en aquell moment. Això no sabíem que formava part del curs. Sabíem que li havia interessat molt pel pròleg a l'edició del 72 o del 71, però no sabíem què hi pensava la literatura catalana contemporània, situant al centre Naví d'una manera tan clara.
I que dona, a més, un senyal d'aquest tipus del to que a vegades fa servir ell, i una frase d'aquelles contundents: Carné és un cas ambivalent, diu, inflat de la seva mediocritat, primera època, desinflat de la seva excel·lència. No? Té aquest to gairebé aforístic a vegades, Ferreter, quan conferencia.
Sí, això és una cosa que el distingeix també de la crítica més a l'ús, que és la seva capacitat de valoració. És a dir, que és un crític que es mulla sempre, que diu, s'enfronta a un autor i no tot és igual de bo, i el fet que tingui una importància històrica determinada no el salva els seus ulls de lector. I com a lector, que és com se situa ell davant de les obres, és perfectament capaç de dir aquesta és bona, aquesta és dolenta, aquesta és millor, aquesta és pitjor, d'un mateix autor que moltes vegades li agrada molt, com és el cas de Carné. Això no vol dir, naturalment, que hàgim de compartir els seus criteris, i els seus criteris de valoració de l'obra de Víctor Català al marge de Solitud no els comparteixo, són els seus, però em sembla que està molt bé que els digui i els manifesti. Em sembla que a més això, diguem, no solament és valent, sinó que a més demostra la seva qualitat neta de lector, sense perjudicis de historicistes o acadèmics. És simplement algú que respon amb la seva exigència, la seva capacitat d'intel·ligència i la seva lucidesa, diguem.
Un lector lúcid, el Jordi Puntí, un dia ens va portar també aquí a Ciutat Maragda els seus informes de lectura.
Sí, no? Sí. De fet, ara que parlàveu d'anomalies, jo crec que el volum aquest corregeix d'alguna manera, corregeix no és ben bé la paraula, però ajuda a entendre millor la gran anomalia que és, que en el fons Gabriel Ferreter té molt poca crítica literària. És a dir, és un cas únic, penso, perquè hem aconseguit conèixer molt bé què pensava sobre la literatura i com ho explicava a partir de retalls, no? Els retalls de les conferències, de les xerrades, els informes de lectura que va fer per Rowohlt, Alemanya, aquells textos de tres escritores, no, escritores en tres llengües, que són també uns textos que va escriure per una enciclopèdia, i tot això, que no deixen de ser textos secundaris, perquè probablement la feina de crítica hauria de ser la primordial, no hi és. O sigui, la primera feina no hi és, tot el que hi ha és el que hi ha al voltant. Cosa que ens parla probablement més que de l'anomalia seva, de l'anomalia del país que hi havia en aquell moment, i com hi havia una gran dificultat probablement per poder transmetre un tipus de pensament que sortís del que era estrictament acadèmic i del que es portava. No? I penso, per exemple, en algun lloc, em sembla que és en el de la Víctor Català, parla de Manuel de Montoliu i de com que ell era, sí que era un crític, i com d'alguna manera ell pensa a repel del que diu el Montoliu, no? O l'utilitza per qüestionar moltes coses. I penso, sí, sí, que això no, probablement no es dona amb gaires escriptors. En canvi, si ens anem al Joan Ferreter, clar, és una obra molt més àmplia i en el temps també, però sí que té la sort de, com que està en un altre lloc, pot dedicar-se a pensar estrictament, no? I a construir una obra crítica.
Sí, en realitat, en el cas de Gabriel Ferreter, una part important, els informes de lectura, inclús els articles per enciclopèdia d'escriptores en tres llengües, en molt bona part són segregacions de la seva necessitat de guanyar-se la vida en el món editorial, per dir-ho així. Clar. Que són feinetes és a dir, que el cas del Joan és un crític, és un professor acadèmic que exerceix la crítica des de l'acadèmia, entesa a la seva manera, perquè no és la manera habitual com entenem acadèmia, sinó que és la manera més, diguem, García Calvo o Sánchez Ferlosio d'entendre-ho. Però el Gabriel Ferreter està completament al marge de l'acadèmia. De fet, una de l'anomalia més grossa, per mi, en el fons, és això, que un discurs tan radicalment antiacadèmic com el que tenim recollit en aquest volum es produeixi a la universitat. I això em sembla que està bé dir-ho, perquè és mèrit d'un senyor que es deia Antoni Comas, que era professor de la universitat, que era amic de Gabriel Ferrater, que li havia sentit molts discursos a llocs diferents, però suposo que sobretot al bar Carioca de Sarrià a altes hores de la nit fent classes magistrals de literatura catalana, i va dir, home, tio, això ho has de fer a la universitat.
No sé si és exactament... Entenc el que vols dir quan dius que és antiacadèmic, però diguéssim, crec que seria més contra la nostra acadèmia. Em sembla que una bona acadèmia s'ha de poder permetre que algú del perfil de Gabriel Ferrater faci cursos d'aquesta mena. No sé si el Jordi Cornudella, quan va decidir titular el llibre d'aquesta manera, pensava o no en Nabokov.
Sí, esclar.
I per tant, Nabokov és un senyor que sabem que va fer unes lliçons extraordinàries de literatura i que no eren acadèmiques en el sentit estricte de la paraula, que no eren història de mera història erudita. De fet, hi ha un llibre que no té res a veure amb aquest del Gabriel, però que té una història textual similar, que són les lliçons sobre el modernisme de Juan Ramón Jiménez de Puerto Rico, a l'Universitat de Puerto Rico, que és un llibre extraordinari, que coneixem gràcies als apunts que pren Ricardo Gullón i que canvien la manera d'entendre el modernisme espanyol i hispanoamericà. És a dir, són creadors que han pensat el que fan. De fet, en el llibre del Gabriel, ell té clara consciència de quina mena de poeta és i de com es distingeix de la tradició del noucentisme, per dir-ho a l'engròs, però el que fa és, des de l'acadèmia, però sent un escriptor, i per tant tenint una llibertat enorme, em sembla que el tret distintiu del Gabriel fent qualsevol cosa és la llibertat, pensa una tradició que no havia estat gairebé pensada. I ara, abans, quan pensava en la xerrada que tindríem, buscava quins són els llibres importants sobre literatura catalana contemporània publicats anteriorment a que el Gabriel faci aquestes conferències. I quins diríem? Perquè en diríem molt pocs, eh?
Sí, molt pocs.
És a dir, podríem dir, per exemple, hi ha els pròlegs que després constituiran contra el noucentisme de Joan Fuster, sí. I per tant els pròlegs al Salvat, a l'Espriu i a Pla. És algú que està pensant amb llibertat?
No estic segur que el d'Espriu hi hagués sortit, eh?
El d'Espriu surt...
Bueno, és
per allà. Hi ha una...
De fet, perdona, el de Pla surt dos dies abans que ell faci una conferència.
I de fet el comenta.
Sí, comenta el pròleg i s'ha llegit el llibre sencer.
Sí.
Però... I el quadern gris, que no era primet, diguem.
Sí, sí, sí. Però hi ha després una interpretació, em sembla, unidireccional, i per tant, si estem parlant de literatura excessivament esquemàtica, que és la de Castellet i Moles, que havien fet el pròleg del 63 de Poesia Catalana al segle XX. Però qui té una visió completa, o no completa en els termes de l'erudició, però una idea completa d'aquesta de la literatura catalana contemporània fins a aquell moment d'una manera tan clara? Jo no conec ningú que l'hagués tingut com l'havia tingut el Gabriel fins a aquell moment.
Almenys que l'hagués dit, no. Jo crec que en aquell moment hi ha dues coses del que dius que em semblen no solament convertibles, sinó que val la pena d'insistir-hi. Una és que, jo deia això del discurs antiacadèmic, i en realitat la gran anomalia és que Gabriel Ferrater se situa en el món de les lletres d'aquí com un escriptor que no fos d'aquí, sinó de França o d'Anglaterra. És a dir, algú que és perfectament capaç de fer-se càrrec de la tradició i de parlar-ne i d'explicar-ne, i que no té cap complex a l'hora de parlar del seu ofici i dels seus col·legues d'ofici. Naturalment, dels més vells, en preferència sobre els més joves, perquè els més joves, com diu ell mateix, els veus més com a rivals i més val que no t'hi fiquis gaire perquè l'acabaràs vessant per algun cantó. De manera que si actua ell sempre des de la més absoluta llibertat, no obeeix manaments ideològics. De fet, un dels principis de la seva llibertat és el refús de qualsevol cuirassa ideològica. Però, a més a més, aquesta llibertat va acompanyada sempre d'un rigor i d'una capacitat d'entendre, d'arribar a fons de les coses, que és també completament inusual. A mi em sembla que això ho demostra molt bé, per exemple, en el cas de la conferència sobre Guerau de Liost, de les dues conferències sobre Guerau de Liost, en què ell és perfectament capaç de veure d'on ve una peculiaritat gran de l'estil de Guerau de Liost, quin és l'origen a la França del XIX, que és una cosa que ell la detecta perquè ell s'ha format bàsicament a França i ho té perfectament al cap, com té al cap la literatura anglesa, la italiana, etc. I en canvi aquí els crítics del país, el seu àmbit mental estava molt més restringit a tenir tractes no solament amb la literatura sinó amb les històries de la literatura i els pensaments sobre la literatura fets en clau catalana i castellana, no en clau anglesa, en clau francesa, en clau italiana. I aquesta amplitud que em sembla que és molt grossa. I de fet, en el, això m'ho deia una de les persones que van assistir a aquestes classes, la Montserrat Prat, que era aleshores secretària de la Biblioteca de Romàniques, que era molt jovenet aleshores, era, tot just començava a fer la, la seva feina, i em deia, la sensació que vaig tenir en aquell moment era que hi havia una branca que era la que representava el doctor Riquer, de la vella escola, diguem, positivista, d'una manera de fer historiografia molt marcada. Després hi havia una altra branca que començava a apuntar, que era aquesta del pròleg del Castellet i el Moles, que era la cosa de més del, dels crítics del, del marxisme militant. I el Gabriel era com un aire, una, això era un, obrir una finestra i que entés un huracà que s'enduia la pudor resclosit dels dos cantons, perquè era completament diferent i tenies la sensació de barallar-te molt més directament amb els textos i no pas amb amb altres coses. I em sembla que això és encara aquesta, aquest vendaval a la cara, que l'any 65, 66, 67 devia ser fortíssim, em sembla que ara encara es nota la, la frescor de l'aire.
Sí. Jo hi afegiria amb, el, amb la qüestió aquesta de, que no llegíem, però és que probablement la, molts professors no llegien anglès i no llegien alemany. I per tant, això ja els privava de llegir una part important d'aquesta tradició oberta que vol, que presenta el Gabriel Ferrater, no? I incidir una mica en el que dèiem també, aquesta cosa no acadèmica del, dèieu el Nabokov, però és que és veritat que la tradició anglosaxona és molt potent amb això. Jo penso que les lliçons americanes del Calvino són la resposta a un cicle de conferències on hi ha hagut el, la Mary McCarthy, on hi ha hagut el Northrop Frye parlant d'Eliot, on el mateix Eliot ha anat. És a dir, hi ha una naturalitat del pensament crític, diguem-ne, que aquí no hi, no hi va ser. No? I aleshores, això m'hi fa plantejar una pregunta que era com rebia l'acadèmia en aquell moment això del Ferrater, si era un bitxo raro. És veritat que quan portava la, l'autònoma devia ser molt nova.
Encara no existia.
Encara no existia, imagina't. Com veien els professors de literatura de la universitat, com veien el Ferrater? Com sabien, perquè probablement sabien que això passava, com se'l plantejaven? Com un bitxo raro que s'havia de deixar córrer, o en canvi els preocupava o els interessava, no? Sabeu, vosaltres?
Bueno, jo, em sembla que l'Autònoma, una de les coses que va passar és que l'Autònoma va néixer com una universitat molt jove i amb ganes de ser jove. De manera que, de fet, el Gabriel Ferrater i el Paco Rico van començar a fer classes de literatura perquè els alumnes van protestar i van fer fora el Guillermo Díaz Plaja, que era el que tenien de professor. De manera que ja els anava bé, i formava part del sistema, diguem, del sistema de l'Autònoma. Segurament això a la Universitat de Barcelona hauria estat una mica més incongruent per tradició i per pes. Però en qualsevol cas és segur, perquè això ho hem vist després, és que l'acadèmia, vull dir, molts dels que han professat història de la literatura catalana contemporània després havien estat alumnes de Gabriel Ferrater, per tant alguna cosa n'ha d'haver quedat. Però la imatge de Gabriel Ferrater que s'ha donat des de les històries formals de la literatura, tant si és en forma del llibre de text escrit com si és en forma de lliçons universitàries, és més aviat la idea d'un dissident que era una mica terrorista i que deia les coses una mica per emprenyar, que és una part de la veritat, però hi ha una altra part de la veritat, que és que encara que de vegades les diu més grosses del compte, segurament quan les diu és perquè les pensa, no pas perquè s'ho tregui de la màniga.
Jo recordo fent classes de literatura catalana a la universitat que hi havia la llegenda urbana dels apunts de l'Alegret.
El departament de romàniques.
Exacte. Sí, sí. Jo crec que hi havia una plena consciència de que aquest home era un fora de sèrie. El problema és quan tu, professional de l'acadèmia, has de seguir fent la teva carrera.
Perdona, jo, amb això, Jordi, perdona que t'interrompi, però no hi estic del tot d'acord, perquè el que em pregunto jo és si aquests apunts hi eren, jo me'ls vaig fotocopiar de molt jovenet i els vaig tenir a casa. eren guardats al Departament de Romàniques. Al Departament de Romàniques hi havia aquesta còpia dels apunts i també hi havia les cintes que originàriament eren de magnetòfon, després van passar a casset i després van passar... Com pot ser que ningú de la universitat no pensés, hosti, anem a fer-nos un favor com a universitat i tenim un departament de publicacions de la universitat, anem a plantejar aquest llibre que no es va arribar a fer, però tenim les conferències, per què no ho publicam en forma de llibre? Parlem amb els hereus i a veure si ens ho deixen fer. Si la universitat hagués pensat que formava part dels seus mèrits històrics haver tingut el Gabriel Ferrater fent aquestes classes en allà, ho haurien reivindicat. Si no ho van fer, és a dir, que el giro el teu argument, simplement. Sí, és a dir, que el fet que nosaltres, com a estudiants, ens arribés la idea que hi ha aquest tresor amagat de l'Alegret, pots anar i fotocopiar-t'ho, és una demostració més del fet que la figura de Ferrater encara era incòmoda.
No, incòmoda, sens dubte, perquè quan una intel·ligència d'aquestes proporcions se't posa al costat, tu et fas molt petit.
Ens fem
petits. Abans, quan el Jordi comentava el coneixement de llengües que tenia ell, per tant, com podia pensar la literatura catalana vinculant-la al món. Okay. A mi hi ha una cosa que ara he rellegit i que m'ha deixat al·lucinat, que és quan parla de la llengua de Riba i de com el català no té un utillatge lingüístic suficient pel projecte intel·lectual que Riba es proposa a través de la seva poesia. Això ho he trobat d'una intel·ligència que, però per poder-ho dir, has de conèixer molta profunditat la tradició de la poesia francesa i anglesa. Si no la coneixes, no pots fer aquesta afirmació.
I la novel·la.
Quan distingeix entre poesia i novel·la tot plegat. Llavors, clar, estem parlant d'algú que es pot acostar a una tradició que des del punt de vista crític és gairebé verge. Per què és gairebé verge? Qui havia parlat abans sobre Naví abans que ell? Avui mirava el llibre del meu amic Albert Manent sobre Josep Carner i el noucentisme. Sobre Naví hi ha dues pàgines.
Sí.
Ningú havia llegit Naví d'una manera seriosa. A la literatura catalana contemporània, Joan Fuster, sobre Naví, ja em sembla que gairebé no se'n diu res. És a dir, estem parlant de què és el senyor que estrena la lectura intel·ligent del Quadern Gris, de Naví. Per tant, és que estem...
Parlant de Naví, cita Brecht.
Mm-hmm.
Que de cop dius, hosti, què fot Brecht aquí al mig? No?
Sí, a més a més, el cita dient és el poeta que s'hi sembla més, eh?
Perdona. El distanciament, sí.
Llavors, hi ha una cosa que no sé hi pensava, és qui té una idea complexa de la literatura catalana i que podem conèixer, comparable a la que Gabriel Ferrater demostra en aquestes conferències. Jo crec que només hi ha un cas, i que a més és molt significatiu que sigui aquest cas, que és Riba. És a dir, Riba, que és un personatge que surt d'una manera sumament recurrent al llarg del llibre, no només per les conferències que li dediques, sinó això Riba m'ho ha explicat, d'això amb Riba en vam parlar, surt molt més del que jo pensava i em fa pensar que tenia una relació més intensa del que jo creia. No pensava que fos tan intensa. Però les conferències de Riba sobre poesia catalana, quan parles conferències sobre Maragall, sobre l'Escola Mallorquina, sobre Verdaguer, és el més semblant que jo he llegit al tipus de projecte intel·lectual que Gabriel Ferrater fan amb aquest curs. Algú que pensa d'una manera complexa i integral, parlant de llengua, parlant d'història, parlant de política, però finalment parlant de literatura i parlant dels homes i les dones, és Riba.
Sí, sí. De fet, fan una enquesta, em sembla que és a Serra d'Or, a finals dels anys 60, sobre que la pregunta que fan els crítics és... Què va aportar Riba a la crítica catalana? I la resposta de Ferrater comença dient seria més fàcil que em preguntéssiu què no va aportar, perquè tota la crítica literària catalana és ell.
Escolteu, estem celebrant avui el curs de literatura catalana contemporània, com efectivament hem explicat, són 50 anys gairebé d'aquestes conferències, una mica més de 50 anys que han passat, i són tot de tresors que tenim compilats, però ara en Jordi Cornudella també feia referència, no només al mite, no?, dels apunts a l'Alegret, sinó aquests magnetòfons després convertits en CDs, i per tant jo crec que té interès, fins i tot un interès històric, reconstruir el context d'aquelles conferències i, per tant, sentir Gabriel Ferrater, en aquest cas, en un fragment de la de Riba, fent una consideració general sobre literatura i poesia, i una prevenció que normalment no fem, que té a veure amb la qualitat del so i de l'acústica, no, Jordi? Perquè, malauradament, s'ha conservat.
És el que hi és, sí. És el que és. No s'hi pot fer més. També té una gràcia, eh? És que, si les sents seguides, pots anar comptant els cigarrets que encén i les pipades que fa.
Sí, perquè són una hora llarga, sí. No? Són, efectivament, i a més aquella cosa que podries pràcticament transcriure negre sobre blanc el que diu, perquè era d'una lucidesa discursiva immensa. No? Per tant, anem a la Universitat de Barcelona amb Gabriel Ferrater el 26 de novembre del 1965.
Actualment hi ha una mena d'escola de pensament, podríem dir-ne, sobre les matèries del text de poesia i del text de la literatura, que tendeixen a fer-ho desembocar tot en ideologia. És el que en diuen la poesia social, la poesia realista, etc. A creure que la finalitat de la literatura són les idees que manifesta. Ara bé, això és absolutament paral·lel i absolutament contrari a la veritat. Les idees, quan algú és capaç de tenir-ne, com o ide, n'era capaç, les idees són el començament de la poesia, no pas el final. El final és simplement una pura imatge, una cosa innocent, aquest cos que ha estat subtil per saber-se de l'ànima de les idees que hi havia al començament, però les idees no poden ser mai la finalitat de la poesia. És a dir, que si la poesia hem de tenir una mica de sentit comú. Si tenim idees i les expressem en un poema, les idees les hem de tenir abans de començar a escriure el poema. Aleshores, si la finalitat del poema és de comunicar les idees, el poema és inútil, perquè les idees ja les tenim abans. És a dir, que els únics que poden creure que la finalitat de la literatura és de comunicar idees són la gent que, com deia Galileu, que no n'hanno mai saputo veramente come fatto il sapere. És a dir, la gent que mai no ha tingut idees. La gent que són uns tartamuts intel·lectuals i que es creen una aparença d'idees mentre que van escrivint el poema. Però una persona que realment té idees, com Rita, n'era capaç, realment, per què ha d'escriure poemes? Suposant que els poemes només servissin per comunicar les idees. És a dir, dit amb una fórmula una mica simplista, però que em sembla molt exacta, s'ha de considerar quan a la literatura, i més concretament quan a la poesia, s'ha de considerar el lloc que ocupa dins de la cultura en general. La cultura en general no s'ha d'oblidar mai que la cultura es compon molt més de la matemàtica que de la poesia o de qualsevol forma de literatura. La cultura es compon de la física atòmica, es compon de la mecànica estadística, es compon d'idees realment sòlides i autèntiques. Ara bé, dins d'aquest panorama de la cultura, quin paper li correspon a la literatura i més concretament a la poesia? Li correspon simplement el paper de cridar tota la cultura en general a la modèstia, a fer-li veure a la cultura en general que darrere de les meravelloses construccions intel·lectuals que són la teoria de Galois o la lògica de Gödel, que per sota d'aquestes meravelloses construccions hi ha un ésser animal, un ésser físic, que som els homes i que som els que hem fet totes aquestes arquitectures. Em sembla que si volem donar importància, si volem situar i situar en un lloc respectable i en un paper que valgui la pena la literatura, només és per aquest costat que la podem situar.
Gabriel Ferreter, som a l'any 65, un fragment lluminós, però n'hi ha moltíssims, eh? Però hi ha qui convoca un munt d'aquest binomi entre idees i creació poètica, que només això servia d'explicar i que devia ser efectivament revolucionari.
Sí, em fa tota la sensació que sí i que més o menys ho continua sent. Eh?
Sí, sí.
Vull dir que és, de fet, el que està dient moltes coses, però una de les coses que està dient és que la literatura que importa, la poesia que importa, se situa exactament a l'extrem oposat de la grandiloqüència. És a dir, que del que es tracta és de recordar això, que són bestioletes i animalons, i no pas... grans genis.
Em sembla que és el final de les conferències sobre Riba, que diu això i està molt bé perquè bueno, ell hi ha una cosa divertidíssima que diu, bueno, nosaltres que som els que ens vam formar llegint Riba, vam tenir una missió a la vida que dir que Riba era un poeta que es podia llegir perquè era comprensible. Bé, ara que Riba mort, perquè havia mort feia 5 o 6 anys, ja podem dir que Riba és molt difícil. Molt difícil i tot plegat. Llavors explica totes aquelles anècdotes dels burgesos que li diuen a Riba que el que ha de fer és traduir, que l'humanisme, que i tal, i allò de Plutarc, que és boníssim, allò que diu de Plutarc, Cambó, i de com li han fet perdre els burgesos estrepitosament el temps. Llavors, aquest poeta que ens l'imaginem com carregant a sobre tota la cultura occidental i que, per tant, va molt lent i que, per tant, només és estrictament un humanista desconnectat de la vida, és qui té la vida més interioritzada en la seva obra perquè sap que, si no, no val la pena. I els llegiré malament perquè no en sé, però pots dir-los tu, Jordi Cornudella, perquè els versos, quan ell agafa aquell poema que juga amb uns versos de Vicente Aleixandre i cita aquests poemes, aquests versos de Riba que diuen per servir-se de l'ànima que ha estat subtil al cos, és a dir, com és el cos el que ha donat forma a l'ànima i per tant el que compta és el cos, és a dir, que ell ho expliqui quin és el sentit de la literatura a través d'aquests versos precisament de Riba, jo crec que és brillantíssim. A més, descobreix quin és el nivell d'humanitat que hi ha en la literatura i que si no la té no val la pena.
Sí. Jo crec que és brillantíssim i a més és profundament emotiu, vull dir que jo me l'imagino, el sento, llegint-lo, la manera com ell, sense, perquè no surt mai d'un to, diguem, professoral, però al mateix temps veus que s'hi juga molt de si mateix, que parla des d'una convicció molt, molt fonda i molt, molt íntima.
És que és professoral, però al mateix temps té una proximitat, també, perquè ara fèieu, precisament arran de Riba, hi ha un moment on parla, jo diria que és amb el Navià, però ja no me'n recordo exactament, on parla de quan Segarra retreia a Riba que no hagués viscut prou, i Riba li deia, però és que si el Segarra és un cul de cafè. I aquesta, o sigui, el fet que ell ho plantegi, jo trobo que és molt bonic, perquè al mateix temps tots dos tenen raó. O sigui, jo crec que és veritat que Segarra vivia més i es tradueix en la seva obra, i és veritat que Riba vivia d'una altra manera i es tradueix en la seva obra, no?
Sí. I això, ara apuntaves també, Jordi, i ho dic així perquè pot ser qualsevol dels dos. Una cosa que em sembla que a mi és la que... Em sembla que és el gran... Almenys per part meva, el que he vist més com un guany a l'hora de veure el conjunt sencer d'aquestes conferències és que al darrere, és a dir, la lectura que fa de Riba, de Carné, de Riba, de Grau, de Liós, de Foix, dels prosistes, tot té a tot arreu arriba molt a fons i diu coses que són enormement útils encara ara, útils no pas solament en general, sinó també com a ajuda per llegir, simplement. Però hi ha una cosa de conjunt que a mi se m'havia escapat i que veig que ara aquí queda molt ben reflectida, que és una que forma part de la idea bàsica d'ell, que és explicar una singularitat de la literatura catalana de primers del 20 que la distingeix i alhora la lliga amb el sistema de les literatures europees, que és aquest procés de desvinculació de l'obediència, diguem, al catalanisme polític. És a dir, ell fixa ell diu, i em sembla que té tota la raó, que Carné, el Carné del començament fins a l'any 20 probablement, almenys fins a la mort de Prat de la Riba, és un escriptor que posa la seva obra al servei del catalanisme, que busca un públic, que és el públic que vota la solidaritat catalana, diguem, i que té una entesa sobre elements comuns de cultura amb aquest públic, i renuncia a altres formes d'expressió personal per privilegiar aquestes, diguem, més adreçades a la cosa cívica i compartida, i que després hi ha un moment que hi ha un trencament i que els escriptors, sense deixar de ser políticament el que vulguin ells pel seu compte i de militar tant com vulguin en el catalanisme, la seva obra deixen de posar-la al servei d'això. I la seva obra passa a estar només al servei de la seva voluntat artística. I aquest trencament ell el situa, diguem, entre Riba i Foix, en la generació de Riba, Foix i Pla. Això sol ja em sembla que està molt ben vist. Però em sembla que encara té més mèrit, quan acabes de llegir-ho tot, t'adones que en realitat ell està fent una altra operació, que és posar aquest trencament en consonància amb un altre trencament que es produeix en totes les literatures europees, que és degut a l'evolució de la relació del escriptor i, en el fons, de l'artista amb el públic burgès nascut al XIX, que és el trencament de les avantguardes, etc., del més que porta cap als camins de l'art per l'art o cap als camins del surrealisme i altres formes de l'avantguarda. I coincideixen en el temps aquests dos trencaments i tenen la mateixa, diguem, conseqüència, que és un entotsolament, per dir-ho així, del poeta respecte al món compartit amb la seva societat, diguem, natural, que li hauria de fer de públic. I em sembla que això no, està molt ben dit i molt ben vist.
Jo crec que és una idea intel·ligentíssima i no sé fins a quin punt té raó. És a dir, no ho sé, és a dir, ell té una intuïció molt potent. M'estranya que quan pensa aquest assumpte i parla de qui parla, no parli d'això catalana, que de fet és el partit del seu pare, i m'estranya que no ho inclou d'aquesta manera, però en tot cas és una idea prou potent com perquè un llibre que falta en la cultura catalana, que és el d'entendre com es configura el sistema literari i cultural català durant el primer terç de segle, em sembla que és una idea que podria donar moltíssim joc. El que és, vinculant-ho amb la segona idea que plantejaves, o com ell pensa això i pensa també la connexió amb les literatures europees, a mi hi ha una cosa que m'ha fascinat. I faig un parèntesi i torno. Recordo que, parlant de Joan Ferreter, una vegada el Carles Miralles deia que el Joan havia dit coses sobre la tragèdia grega que els hel·lenistes professionals havien arribat molt més tard. És a dir, que tenia una intuïció de lector, que llegia molta intel·ligència, i que això li havia permès avançar-se a dir coses, i suposo que ho deia pels textos que per algun dels articles de Carles Riba avui. I això que fa el Gabriel quan diu que es comença a cindir la literatura, la societat burgesa i una literatura que es va fent cada cop més heterodoxa respecte a aquesta societat, que és intel·ligentíssim. Jo, l'historiador de la cultura o el semiòleg o el sociòleg que ho ha explicat d'una manera més intel·ligent és Pierre Bourdieu, les regles de l'arte, com es configura un sistema literari modern. Però és que el Gabriel diu exactament el mateix, que naturalment no ha llegit Bourdieu perquè no havia escrit aquest llibre. Sí. Sí, com ell vol dotar-se d'una interpretació de com s'ha configurat la literatura catalana, i pensant-hi arriba a unes conclusions brillantíssimes que són les que el teòric principal dels sistemes culturals europeus, que segurament és Pierre Bourdieu, elabora, i el Gabriel diu exactament el mateix. Naturalment els dos parlen de França fonamentalment però això parla de com és algú que projecta la intel·ligència en el que està pensant, i com que és molt intel·ligent pot arribar a conclusions molt interessants. Posem per cas aquesta vinculació amb el catalanisme, que jo no sé si encerta o no, però que la trobo d'una originalitat enorme.
I que després, quan reprèn a la conferència sobre Foix, reprèn aquesta idea, no?, i torna a analitzar-ho i fer un altre cop sociologia, efectivament elogiant a França, diu: no hem d'oblidar metodològicament que aquí la burgesia catalana no educa els seus fills. Sí, no? Pata, pam.
Aquella escena divertidíssima de que si el pare d'un amic meu a França digués que és una, a Racine, sí. A classe li han dit que Racine és un escriptor dolent, farien fora el professor. I aquí, en canvi, els pares passen de tot de l'educació als seus fills, i cita aquelles unes frases boníssimes del Quadern Gris, que diu que l'única relació que tenen els pares amb els seus fills és imposar l'autoritat. Sí. Que això sí que em sembla d'una intel·ligència enorme. Però és que Gabriel Ferreter, i això l'altre dia que el Jordi Cornudella, però que el Puntí en Villera, vam anar a un seminari sobre el llibre, crec que va ser de les coses més interessants. Gabriel Ferreter és probablement l'escriptor burgès català més inequívocament burgès. Perquè ha tingut una educació burgesa com Déu mana. És a dir, quina enveja l'educació que va tenir Gabriel Ferreter. I, per tant, pot reaccionar contra els seus.
Sí, la va tenir anti, però... És a dir, que el resultat és el d'una educació burgesa, però per un camí que és estranyíssim,
Sí, però qui té la biblioteca que té ell?
Ah, ningú, no, està clar.
Per tant, i qui li diuen que no hem de fer una pista de tennis perquè el que convé a les criatures és que, en lloc d'intoxicar-se amb els jesuïtes, els hi toqui l'aire a la pell i després llegeixin Baudelaire? Qui ho té, això? Quin escriptor català ho ha tingut, això? Jo crec que poquíssims. I en el cas dels Ferreter ho van tenir.
Sí, i tant.
Sí, encara recordo la biblioteca que ara està al fons, no?, que està a Girona, sí, que en teoria és al fons del Joan Ferreter, però sí, que el Joan Ferreter va heretar llibres del Gabriel Ferreter, i jo hi vaig anar un dia a remenar i me'n recordo trobar l'edició de Gallimard de Baudelaire, de les Flors del Mal, de Gallimard de la Pleiada, signada pel Gabriel Ferreter als 15 anys, em sembla, sí, que era, no? O 14, sí, sí. Vol dir que, per tant, als 14 anys està llegint Baudelaire.
I això, hi ha una altra cosa que també és veritat, que és, tot és, té els cantons bons i els cantons dolents. L'època que els va trucar a créixer, aquests germans, va ser una època molt animal des del punt de vista del maltractament de la història sobre les persones, amb una guerra aquí, una guerra fora, l'exili, la tornada, després el franquisme i tot el que tu vulguis. Però al mateix temps, Gabriel Ferrater, per raons d'aquestes familiars que deies tu de l'origen, diguem-ne, burgès, fins als 30 anys no va haver de treballar. La qual cosa, com que tenia les aptituds i les ganes, li va permetre tenir 15 o 16 anys de la seva vida dedicació plena a la lectura i a fer-se savi en totes les llengües que coneixia, que eren 3 o 4 o 5. De manera que quan va arribar als 30 anys anava molt més ben preparat que tots els que havien passat per la universitat, i no diguem sobretot per la universitat de postguerra.
Imagino que, a més, entre els dos, perquè citàveu també en Joan Ferrater, atresoren tants materials, papers, èdits i inèdits, en fi, llibretes i així, que és un dels casos en els quals fer una... traçar una biografia, en fi, familiar i intel·lectual han d'anar en conjunt.
Bueno, tens aquí el biògraf.
Per això, per això mateix.
Avui toca això, n'hauria de fer una gana, no toca. Sí, és crec que és una família, i quan parlo de la família em refereixo no només a ells dos, sinó també als pares, perquè els pares són molt singulars, i la mare és singularíssima i és una lectora molt brillant, que es poden explicar junts, i es poden explicar junts per aquesta qüestió social, per aquesta burgesia d'una ciutat secundària però industriosa, però que els caracteritza, i és una cosa que he dit abans, una llibertat que no és normal en la societat catalana. El que és estrany d'aquesta família és la radicalitat amb la qual viuen la llibertat. Amb el drama que això pot implicar, i que en el seu cas és evidentíssim el drama que va implicar. Però són gent que davant no tenen por davant dels llibres, no tenen por davant de la vida moltes vegades, i això els genera enormes problemes. Enormes problemes, perquè la por pot ser... pot asserenar les pulsions més bèsties de la vida, i moltes vegades els Ferrater no controlen les pulsions, no les volen controlar. I això els fa molt singulars en una societat mesocràtica i amant de la mediocritat, no en un sentit pejoratiu, o no només pejoratiu, com és la catalana. És a dir, són clarament uns estranys.
Sí, sí. Sí, sí, i de fet se'n fan, en certa manera, una militància, fins i tot. Vull dir que... I els està bé, vull dir que assumeixen el paper.
Escolta, i tornant a la crítica, hem vist que és diferent. Quins són els seus referents? Què llegia ell? Què sabem que llegia crítica? Diguem-ne, d'on podia veure aquesta manera de mirar la literatura i d'associar-la? Lectura, sobretot, anglosaxons?
Jo crec que ho llegia tot.
Tot,
Això és clar. Indiscutible. I anava, diguem-ne, a tongades, també. Jo crec que en el camp del no és tant, per exemple, en el cas d'en Joan Ferrater, és molt més Joan, és molt més fàcil assenyalar els punts de referència de, home, aquí està clar que el In Garden té un pes, aquí està clar que North of Fright té un pes, etc. En el cas del Gabriel, ara deia això, i just abans que esmentaves els informes de lectura, i pensava, North of Fry, per exemple, que és un crític d'una importància, diguem, absolutament cabdal. Gabriel Ferrater fa un informe de lectura d'un llibret del Fry, que és un llibre molt concentrat, de 100 pàgines, però és un llibre dens, de Critical Path, dens, on elabora la seva teoria dels mites molt. I Gabriel Ferrater li fa un informe pel seu germà Joan, diu, mira, aquest el Fray no l'havia llegit mai, aquest llibret, diu, està bé, és una cosa senzilleta d'estar per casa, que deixes a mitja tarda, però ja es veu que aquest paio la toca, aquest l'hauríem de llegir perquè em sembla que està bé. Vull dir que sempre se situa allà dalt. Per tant, jo crec que és això, que sobretot ell ho llegia tot i tenia al cap perfectament tota la literatura francesa, pot tenir llacunes com tothom, només faltaria, però tenia tota la literatura francesa, tota la literatura anglesa, tota la literatura italiana, perquè la italiana també de vegades surt menys, però per exemple en aquests, els anys d'aquestes conferències, la seva, una de les seves lectures de capçalera és Pavese, surt cada dos per tres a la seva poesia una mica, però per exemple en la correspondència amb l'Helena Valentí surt molt, diu, no sé si ara si vaig a dutxar o vaig a llegir Pavese, aquesta mena de coses. I el, sobretot em sembla que el que és potent en ell és que té el cap tan ben endreçat des de, organitzat, des de ben jovenet, que tot el que llegeix de seguida ho xucla, és una mena d'esponja.
Treu un profit enorme del que llegeix.
Sí, tremendo.
T'ho parlàvem també l'altre dia. Jo crec que gairebé no rellegeix. És a dir, que quan ell es dedica aquelles dues hores a llegir el Fray, ja ha après tot el que permet aprendre aquell llibre. I ara no recordo què volia dir. Jo crec que Riba és molt important.
Com a crític.
Com a crític.
Sí, sí, esclar, segur.
Crec que és qui... Ell vol fer una cosa molt semblant a la que feia Riba i crec que la fa.
Sí, sí, amb uns mitjans diferents. Vull dir que Gabriel Ferrater, instal·lat en el món en què va créixer, és a dir, en el món de la República, en un món en què hi ha diaris i revistes en català, hauria fet tot això que tenim de manera desorganitzada, ho hauríem tingut molt organitzat i molt abans, i hauríem
I després, jo que diu,
tingut molta més coses.
En el metrònom Ferrater, el que explica el Vargas Llosa, que quan li interessava un tema s'hi dedicava d'una manera intensiva i ho aprenia completament. És a dir, si toca lingüística, lingüística. Si toca lògica matemàtica, lògica matemàtica. Si toca Kafka, Kafka. I, una vegada incorporat, no se'n desprèn. És a dir, va acumulant una quantitat de saber que li permet fer tenir intuïcions tan poderoses com les que apareixen en el llibre.
Sí, sí.
Sí, perquè quan parlava, el sentíem en la conferència, en aquest fragment de la cultura en general, que és l'altra idea que desenvolupa, home, ell va tocar molts pals. Fins i tot ara és la matemàtica,
sí,
també.
Sí, sí.
Sí, aquell article tan bo de les dues cultures, no? Sí. I té claríssim, això...
Sí. Sí.
He de dir que si hi ha un moment que em sorprèn, diguem-ne, i després he tornat a llegir-lo ara quan amb la nova edició, que em sorprèn és quan parla de solitud de la Víctor Català. Sí. L'utilització de la psicoanàlisi per entendre el llibre pot ser perquè ara ha quedat una mica antiquada, la psicoanàlisi.
Sí. Uh-huh.
Però en algun moment penso que és reductora, o sigui, t'està reduint la lectura, la interpretació del llibre, te l'està definint tant que no et deixa possibilitat de pensar d'una altra manera, no? I, d'altra banda, llavors, tu abans ho anunciaves una mica, la sensació és que no ha llegit bé el que hi ha hagut abans i que, en el fons, no ha entès què vol fer la Víctor Català. Començant pel fet que ell demana que no li diguem mai més Víctor Català, sinó que li diguem Caterina Albert, i avui dia tothom coneix més la Víctor Català, no? Però bé, això és igual, això és...
és
accidental.
Està datat, diguem.
Exacte. Però no sé, a mi no us va sorprendre el llegit avui? Potser és un problema de la lectura actual. No?
A mi em va sorprendre més les primeres vegades, quan ho vaig llegir en els apunts de la Gret ja fa una quantitat innoble d'anys. Ara no tant, perquè em sembla que la detecció, la determinació dels símbols sexuals com van apareixent capítol a capítol, i això ja la fa bé, no vull dir que estic d'acord que és reductor, però em sembla que realment ell valora solitud sobretot per aquesta capacitat que té de plantejar un tema que en principi no hauria de ser plantejable, que és, no hauria de ser plantejable en termes de etiqueta burgesa, el que sigui, que és la relació d'una dona jove amb el seu desig, estar envoltat d'un marit que és impotent, que és una cosa que és un tema molt femení, diguem. Ara m'ha sortit això del tema femení perquè et ve al cap immediatament la rodoreda de la plaça del Diamant, no? També, per un altre cantó. I la seva sorpresa de, entre cometes, de mascle llegint literatura femenina que parla d'aquests temes, l'absorbeix tant que deixa de veure el que hi ha al voltant, que és evidentment una riquesa molt més grossa, em sembla. I per això també em sembla que li passa també amb Rovira. Amb Rovira també el trobo...
Clar.
És a dir, que la parada la llegeix molt bé, realment molt bé.
És que només llegeix això.
Però només llegeix la parada. I és molt més que la parada.
El vaig parlar un dia amb l'Antoni Puigverd, que havia escoltat alguna conferència a l'Autònoma, o havia assistit a algun seminari, i el que més recordava era l'impacte de la lectura de Solitud en clau psicoanalítica. I ara, amb una columna que va fer el Valentí Puig fa uns anys, i que recordava que havia assistit a alguna de les classes, diu Gabriel Ferreter emprendia sus felices digresiones arrastrando las R's, això ho hem escoltat, desgarbado en sus gestos, inflexible en el uso de la inteligencia, una inteligencia superior. Su interpretación de Solitud como sistema simbólico psicoanalítico nos dejó instalados en el Olimpo de los elegidos. És a dir, que per un oient d'aquell moment, és a dir, era una... de sobte havia entès la novel·la.
Sí. No, per descomptat, sí. Però també és efectista, saps? Que vull dir, també
sí,
té un punt efectista.
Sí, sí.
És com quan no fa gaire vaig... fa uns quants anys vaig llegir un article de la Rosa de l'Or, no sé si el coneixeu, on compara Solitud de Víctor Català amb Stromboli de l'Antonioni. Acaba dient que, en el fons, ella creu que Stromboli, la pel·lícula d'Antonioni era? Sí, no? Stromboli és una adaptació de Solitud. I, per exemple, la cargolada... allà és una matança de tonyines, però l'arribada i la sortida de la muntanya és l'arribada i la sortida del volcà. O sigui, hi ha molts punts de contacte. I funciona molt bé perquè és una lectura prima, o sigui, reductora, no et permet o creus això o no entens res, saps? I tinc la sensació que passa una mica el mateix sense desmereixer-la, ni molt menys, perquè entenc, també és enlluernador, és així.
Ni podríem dir la Rosa que la matança de tonyines potser ve de l'all i salobre del Segarra.
Ah, és que el Segarra era un cul de cafè.
I seguint estirant fils, no?, d'aquesta manera. Home, i també té afirmacions provocadores en aquest sentit, que s'hi treu també Rovira, no?, diu, amb Caterina Albert i Joaquim Rovira, són persones amb qui no hauria pogut conversar-hi ni 10 minuts, no? I llavors introdueix una noció de modernitat, diu, plaer modern...
Sí, a mi em sembla que amb això... bé, cadascú té els prejudicis que té i ja està, no val la pena donar-hi aquelles toms.
Jo et veig parlant amb Rovira, Jordi.
Jo em veig perfectament parlant amb Rovira i encara més amb la Víctor Català, segurament.
Més de 10 minuts.
Sí, més de 10 minuts i tant. Passa que ell també tenia un... Vull dir que Rovira era un home molt d'anar a missa, i això en Ferreter no ho era gens, diguem, més aviat al contrari, suposo que perquè cantó devia tenir algun... Però després hi ha un moment que fa l'elogi, no?, em sembla recordar, segur, allò que explica en Riba, que hi ha un text de Riba llegit a l'Institut d'Estudis Catalans quan se mor en Rovira, que explica els últims anys de la vida de Rovira, i el Rovira, que era un home molt pessimista, que sempre deia que volia plegar perquè la vida era un desastre i tot li havia sortit malament, amb la llei de contractes de Conreu va tenir ganes de tornar-se a tirar a la muntanya amb el trabuc, a fer el que havien fet els seus avis carlins, i després, quan va acabar la guerra, es moria de curiositat per saber com petarà tot això, que a mi em sembla que aquí Riba no va acabar d'entendre vaja, no ho sé, em fa la sensació que Riba s'ho pren d'una manera una mica optimista, i en realitat el que devia voler dir en Rovira era que tenia ganes de veure com tot feia un pet d'una glaixa, com una glaixa anava a fer la mà.
Que
és el que va passar, naturalment.
Penses, per què no diuen les coses això amb la clarividència?
Ja. Sí, bueno, d'anècdotes aquestes és una de les coses que em sembla que tenen gràcia d'aquest conjunt de conferències també, és que d'anècdotes n'hi ha moltíssimes. I sempre, o gairebé sempre, et dona la font. És això que deia abans en bueno, tots dos Jordis, l'Amat i en Puntí, ho han dit també en algun moment, que aquesta sensació de, per exemple, en les converses amb Riba, que et diu, no, és que això m'ho havia dit en Riba, tens aquesta sensació una mica, allò famós, que si jo et dono la mà i tu dones la mà, arribarem a Nietzsche en quatre encaixades de mà o cinc, aquí la tens una mica, vull dir que estàs donant la mà a molta gent que li van donar la mà.
Clar,
a Ferreter.
Sí, els graus de separació la teoria aquella,
sis
graus de separació, estem
a un.
Sobre la qüestió de les fonts, ja clar, és que aquest senyor es veia amb Joan Petit, es veia amb el pare de l'Anna Valentí, i per tant parlàvem amb gent que és que en sabien molt.
Sí,
hi ha un entrenament a l'hora de parlar de literatura que lamentablement nosaltres no tenim.
Bueno, és que això, en realitat, una de les altres coses que acabes veient és que això era destil·lació, això és una destil·lació d'una activitat que per ells era molt rutinària, diguem. Vull dir que es passaven el punyetero dia parlant de literatura. Entre amics, entre... Això, de vegades fent sessions específiques per parlar-ne, tertúlia a casa d'un o a casa de l'altre, els diumenges a Can Riba, per exemple, que és, això realment als anys 50 per Ferreter té un pes decisiu, em sembla, en la seva formació, sobretot en el vessant aquest de reintroducció en l'òrbita del... de la literatura catalana, que no, ell no havia deixat mai, però havia estat uns anys a l'estranger i s'ha obert al món, i a través de Riba jo crec que en aquell, és aquell moment que es replanteja de tornar a llegir la, que ho fa sistemàticament, la tradició catalana, i ho fa d'una manera que és gradual, perquè hi ha una cosa molt, molt curiosa, que és en aquests, els últims anys 50, en el seu panteó hi ha Riba i Carné i Riba, i quan som als anys 60, que són aquestes conferències, el panteó ja és triple, perquè s'hi ha afegit Foix. Però Foix l'aixeca a dintre del seu cap a començaments dels anys 60. A finals dels anys 50 l'ha llegit i no l'ha sabut entendre. I és només a partir dels 60 que el descobreix. Vull dir que aquests petits canvis de paradigma propis, també, quan el vas llegint sencer, també els vas veient.
Sorprenent, que, de tota manera, que hi ha molt poca presència de la literatura espanyola. No?
Sí.
Ara estava pensant amb amics, amb aquesta cosa que dèieu de l'amistat, que bé, ell tenia amistat amb el Barral i amb el Gil de Viedma, i que per tant probablement també parlaven, i amb el Gil de Viedma probablement coincidien molt amb gustos literaris i parlaven d'aquest d'autors que els agradaven, i en canvi tinc la sensació, ja no et dic que citi el Gil de Viedma, perquè és que això que deies dels seus coetanis que probablement li feia no li devia agradar o no li devia venir de gust, però en canvi trobo que hi ha poca presència de referents. Sí, Cervantes, no? I al moment on parla, fa aquesta associació del Naví amb Cervantes, amb Don Quijote,
sí.
I a Nietzsche, que
sí,
és una altra una barreja collonant.
Sí.
Perdó,
Surt de la Cresta de Ita, també.
Sí. Però en canvi, no hi ha gaire, no sé, tinc la sensació, o poder sí, vull dir, sóc jo que no ho entenc.
No, jo crec que no. Hi ha alguna anècdota de literatura fina i secular, diguem que hi ha
Baroja.
Machados i Barojas i una Unamuno,
sí, Baroja,
alguna cosa
sí,
surt,
exacte.
Però poca cosa. Ara hi ha un Baroja que, vull dir, que Baroja es veu que l'ha llegit i li agrada i li interessa. I li serveix molt per comparar-lo amb Pla. Però és veritat que la literatura castellana en general li interessa relativament poc. Però des del punt de vista de les converses, aquí em sembla que ho tenia perdut, perquè mentre que Ferreter li interessés més o menys conèixer la literatura castellana, el que és evident és que els Gil de Viedmas i els Barrals no coneixien la literatura catalana.
Ja,
per tant,
no...
És que ho van dir tal qual. Jo rellegint la conferència, les conferències sobre Riba, aquell poema que parla d'un núvol, tu el recordaràs, que finalment diu que és una poesia, que és un adolescent que mira...
No, això és Carné.
Això és Carné, que és Carné. A mi m'ha fet pensar en Machado, però no ho diu. És a dir, que sí que hi ha un Carné que l'explica com podríem explicar algun Machado,
sí.
Però no li interessa anar per aquí, i jo crec que amb els seus companys de colla castellans no hi havia conversa, perquè a la literatura catalana o no els havia interessat o no hi havien arribat, i en canvi per això surt en Riba.
Sí.
Perquè és en Riba amb qui podia parlar-ne, i a tota vegada que el seu germà no hi era.
De tota manera, aquí hi ha una cosa que és la seva lectura de Carné. Ell la fixa, com els passa a tots els carnarians, almenys els de la generació de l'Albert Manent, del Gabriel Ferreter, del Joan Ferreter. Vull dir que els carnarians anteriors, els carnarians de l'edat de Riba o de Foix, aquest ja tenien el Carné al cap des de ben jovenets. Però ells, que havien llegit ja molt Carné, per ells és molt decisiu la publicació l'any 57 del volum Poesia. Aleshores, Poesia surt el desembre del 57, i el novembre, o l'octubre o el novembre del 58, és a dir, una mica menys d'un 11 mesos després de la publicació de la Poesia del 57, Gabriel Ferreter escriu un article en castellà de 70 pàgines, que és una ressenya de Poesia del 57, que comença les primeres 20 pàgines és "Voy a explicar Carné para los lectores españoles", i el situa entre la generació del 98 i els del 27, i tots els referents són castellans perquè els castellans ho entenguin.
Clar. Com havia fet el Joan amb l'article d'Ínsula sobre Carné.
Exacte, sobre Carné, posant-lo en relació amb Juan Ramón i... Exactament, és aquesta, sí. Aquesta mena d'operació. Vull dir que aquesta operació, el que passa, aquest article després no va sortir, i per tant no va quedar, diguem, enterrat. Aquest article té una cosa molt curiosa per això, que és...
Ens està generant ansietat, no? Ho veieu?
No, és molt tonto, però... aquest article planteja una lectura de Carné seguida i acaba justament amb moltes pàgines on explicita la seva lectura de Naví i diu el mateix que diu en aquestes conferències. Però no solament això, sinó que diu textualment, en molts casos, el mateix que acaba dient en el pròleg del 71 de Naví. És a dir, que quan fa el pròleg l'any 71 per Naví, el que fa és traduir un article que ell mateix havia escrit en castellà 15 anys abans, o 13 anys abans, però que havia quedat inèdit. Mm-hmm. Que això, cadascú fa les coses com les fa i ja està, no té cap secret especial. Però sí que vol dir que durant 13 anys el seu pensament sobre Naví havia quedat, diguem, incòlume. I segurament hauria estat ell encantat que l'hagués hagut de canviar, però que durant 13 anys ningú més va dir res sobre Naví. I, de fet, les reaccions en contra del pròleg del Gabriel Ferratec hi van ser, les d'en Tutu Saus i companyia. Van venir totes post-mortem, és a dir, mentre es va ser viu no es van atrevir ningú a aixecar la veu i a protestar. En fi, van així, em sembla.
Escolta, com que estem a les escorrialles del programa, volia aprofitar per preguntar-te una cosa, perquè l'altre dia, abans l'Amat Jordi parlava del seminari que van venir a la Pompeu Fabra, i tots dos, perquè ens vam trobar a la llibreria després i ho vam comentar, ens vas deixar amb una intriga, que parlant dels models de poesia del Gabriel Ferrater, tu vas citar Philip Larkin, deia, vas dir que era un d'això. I això és una cosa que no ha sortit mai enlloc. Ni ell, jo no recordo que n'hagi parlat. D'on ho treus o d'on et ve, diguem? O per què ho creus?
Bueno, i això ho crec perquè són dos poetes que s'assemblen poc, però que tenen temes comuns i els enfoquen més o menys de la mateixa manera. Hi ha un poema de Larkin que a mi m'agrada. Larkin no és un poeta que a mi... vull dir que no és un poeta de capçalera, eh? Però hi ha uns quants poemes que m'agraden molt. I n'hi ha un de bastant cap al final que sempre penso, mira, aquest poema el podia haver escrit perfectament el Gabriel Ferrater. Però la connexió que jo hi veig, a part d'aquesta, és evident que quan Gabriel Ferrater en el postfàcic que posa el seu primer llibre se situa a dintre del món de la poesia, en lloc de dir jo vinc després de la generació neonoucentista, diu jo vinc després de Graves, Oden i companyia. Sí. És a dir, se situa en la poesia anglesa. Si tu et mires tal com ell fa la numeració, després dels que ell enumera, que acaba amb Oden, els que toquen venir són Larkin pel cantó, diguem, anglès, i Lowell pel cantó americà. És a dir, que ell és company de generació de Larkin i de Lowell, en certa manera. I a més sí que hi ha un punt de connexió, que és l'Arthur Terry. Perquè l'Arthur Terry era molt amic de Philip Larkin. I l'Arthur Terry, des del començament, va ser molt bon lector de Gabriel Ferrater. El Gabriel Ferrater, en algun moment aquí ho diu, és curiós que el millor crític literari que hi ha ara mateix diu, no és català, és de fora, és l'Arthur Terry que havia fet el llibre sobre Maragall i això. I el Terry...
I el va traduir amb ell a l'anglès, no?
I el va traduir a l'anglès, i a més l'havia començat a traduir a finals dels anys 60 en vida de Gabriel Ferrater, i l'havia difós entre el grup de Belfast, que és on ell estava impartint classes allà aleshores, i entre els seus deixebles, diguem, de Belfast, hi havia el Simuschini, i per això el Simuschini sap qui és el Gabriel Ferrater i va fer un pròleg a l'edició anglesa de Les dones i els dies.
I podria ser que el Philip Larkin hagués llegit aquestes traduccions?
Jo no estic segur. Vull dir, m'estranyaria molt que l'Arthur Terry, no el llibre final, sinó els 10 primers poemes que havia traduït amb una mena d'opuscle que van publicar a l'època de Belfast, és molt possible que això ho hagués llegit el Larkin, sí.
Molt bé, Jordi, curiositat, sadollada. Escolta, abans d'acabar, Les zones i els dies, en l'edició crítica també d'en Jordi Cornudella, que va aparèixer l'any passat, crítica i definitiva, m'imagino, que podem gaudir a 62. Per aquí va la pregunta, perquè tenim Les zones i els dies, tenim ara el curs de literatura catalana contemporània, què més ens depara editorialment Jordi Ferrater i totes les coses que encara tenim per conèixer?
Bueno, de coses per conèixer... és a dir, ara això forma part de les acaballes del Ferrater tal com l'hem anat tal com s'ha anat editant fins ara, que tenim una sort immensa, i és que el germà de Gabriel Ferrater era Joan Ferrater, i Joan Ferrater, a part de ser una persona d'una intel·ligència difícilment igualable, també era un editor competentíssim i algú que respectava moltíssim la figura del seu germà i, per tant, se'n va encarregar de la millor de les maneres possibles i va anar publicant. Però, com és inevitable, la cosa va quedar publicada en volumets esparsos i, amb diferència del temps, i va publicar sobre literatura, i quan hi havia publicat sobre literatura li van començar a aparèixer articles que allà no hi eren, i el mateix amb sobre pintura, etc. Per tant, aquests dos volums, en certa manera, completen més aviat, el curs de literatura catalana completa una mica el anar posant els pedaços que calen, i l'edició crítica Les dones i els dies, en certa manera, enceta el projecte que ve ara, que és l'edició de les obres completes, de manera que ho puguem tenir tot reunit. Tindrem el mateix, és a dir, tindrem el que ja tenim tot reunit, i que s'hi afegiran algunes coses. Hi ha dos articles de... informes de lectura que no havien estat publicats, els tindrem publicats també en les versions originals. Hi ha un parell d'articles que no havien sortit, aquest article sobre Carné de 70 pàgines que haurà de sortir. Hi ha Els escritores en tres llengües, que deia abans en Jordi, això era una enciclopèdia que feia la Salvat de Literatura, i li encomanaven articles, es van publicar tots els articles. En els redactors els hi distingien en sèrie A, B i C. Els A's eren els més llargs, els B's eren els mitjans i els C's eren els més curts. Es van publicar escritores en tres llengües els de la sèrie A, però falten els de la sèrie B i els de la sèrie C. Els de la sèrie C en realitat tenen molt poc interès perquè són articles d'enciclopèdia de 5 ratlles, que és només una llista de títols. Però, en canvi, els de la sèrie B sí que tenen interès i està ple de coses que, vaja, que les podrem trobar. I la idea serà aquesta, que en el cas de Gabriel Ferrater tindrem un volum amb la creació literària, diguem, un altre volum amb la crítica literària, un altre volum amb la cosa de lingüística i un altre volum amb els papers sobre pintura. De manera que completarem el panorama i serà consultat. Ah, i a més una altra cosa que serà, espero, útil, que és que aquests volums, a diferència del que passa amb aquest curs de literatura catalana contemporània, portaran un índex de noms al final que et permetrà anar a buscar.
Agilitzarà
la consulta.
La consulta i la recerca de qui vulgui fer-ho. I a més algun dia tota aquesta obra completa serà coronada per una biografia.
No, coronada no. Tindrem un apèndix perquè l'important és l'obra.
Sí, home, sí.
Farem el que puguem. És un personatge molt complex, no només perquè... El més còmode per un biògraf és que el personatge que biografia no es mogués mai del despatx a casa seva. Això facilita molt les coses. Gabriel
també
Ferrater...
ho fa una mica avorritet.
Fa avorrit, sí. però abans Vicente Leixandre no es va moure gairebé mai a casa seva. Això fa que sigui molt senzill, eren els amants que hi anaven i ja
està. Té una llarga correspondència i zero biografia.
Exacte. El Gabriel va anar una mica amunt i avall i per això val la pena reconstruir-ho, però el que és més difícil, i que ja veurem si ens en sortim, és entendre per dins aquest senyor. No era un senyor fàcil. El repte és intentar entendre un personatge en el que la llibertat el va portar finalment a destruir-se. I això em sembla que és el que val la pena pensar i que costa molt.
Déu-n'hi-do, en tot cas ho esperarem, tard o d'hora, invoca el lupo. Mentrestant, Jordi Amat, Jordi Cornudella, gràcies per les noves edicions i per tot aquest seminari Ferrater que ens heu acompanyat avui. Jordi Puntí, gràcies també i fins la propera.
Que vagi molt bé.
Vagi bé. Salut.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I sortint de la UB, de les classes i de les curs d'en Gabriel Ferrater, saludem en Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
Ja sabeu que ens porta lliçons molt diferents i molt particulars de literatura catalana amb, punts de vista i escriptors i figures, a vegades una mica fins i tot antipàtiques, no? La figura d'avui,
sol passar. Avui és un antipàtic major, diguem, tot i que català, però són coses que passen, A vegades pot passar, sembla
és compatible,
estrany. Sí, és compatible. Català de Perpinyà, no sé si això és un motiu suplementari o no, però vaja, Robert Brasillach, nascut a Perpinyà el 1909, mort el 1944, afusellat al moment de l'alliberament, va ser l'únic intel·lectual francès afusellat pel que havia escrit. I ell no va manar cap mort, no va ser responsable de cap mort directament, però va incitar era un antisemita declarat, va incitar la deportació dels jueus i va ser jutjat com molta gent, condemnat com molta gent, però executat. És un cas únic en aquest moment bèl·lic, en tot cas a França. Era un gran intel·lectual, era un traductor de poesia grega antiga, era un crític de cinema que va escriure ja als anys 30 una de les primeres històries del cinema que encara es reediten avui, realment amb un gran bagatge cultural, però d'extrema dreta.
Estàs parlant del pro, eh?
Sí, 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 en aquest cas hi ha un pro enorme, enorme, enorme. I un novel·lista molt reconegut a la seva època, amb una obra considerada com la seva obra mestra, una novel·la que es deia Com le temps passa, com passa el temps, del 37. És una història d'amor molt bonica, un pèl eròtica. Amb un jove mallorquí, és el protagonista principal, nascut a Mallorca però criat a França i per tant només amb algun record sentimental de la llengua catalana, que s'enamora, etc, etc, etc. Però que un dia coneix un jove català del Principat exiliat a París, un tal Ventura Pià, exiliat per haver intentat matar el rei d'Espanya, coses que també passaven a vegades a l'època. Mm-hmm. Llavors aquest Ventura Pià inicia el protagonista a la història, a la literatura, a l'èpica catalana, així seran gros, amb Ramon Llull, Tirant lo Blanc, Rec de Mallorca, els Almogàvers, totes aquestes coses. A la novel·la posen alguns fragments de cançons escrits en català amb moltíssimes faltes d'ortografia, però vaja, hi ha català, la Santa Espina, el dia de Sant Joan, fins i tot hi ha una estrofa de la Internacional en català, que és una curiositat, vaja, no passa de curiositat, però és interessant. Sobretot és interessant perquè aquest Ventura Pià, que és un personatge de ficció, està inspirat en un personatge real, que era Jaume Miravitlles, que era un periodista polític figuerenc, que va tenir un paper bastant important als anys 20 i 30, que es va haver d'exiliar el 1925 a París, i que és probablement allà que va conèixer en Brasiac, i els dos es van freqüentar, no sé exactament amb quina intensitat. Anecdòticament, Jaume Miravitlles va fer d'actor per Buñuel al Gos Andalús, i a l'Edat d'Or surt per aquí,
sí,
per allà.
Sí, camel, sí, sí, sí. Posar la lupa allà.
Això. Va participar als fets de Prats de Molló, era d'estat català, va passar al Partit Comunista Català, després a Esquerra Republicana. Durant la Guerra Civil va ser comissari de propaganda de la Generalitat, per tant un càrrec important és algú, amb una obra realment, que va doncs tenir una certa influència curiosa en Brasiac, dic curiosa perquè no va coalliar, en Brasiac no va esdevenir independentista català, no va adherir a Esquerra Republicana, sinó va fer un procés totalment contrari. Per a mi queda en la novel·la la pregunta de saber si el Ventura Pià, i en Jaume Miravitlles, és només un jove ingenu, pintoresc, i prou, o si de debò representa per l'autor una mena d'aspiració legítima a una certa llibertat. És una pregunta que no sé respondre. He intentat trobar alguns textos de l'època que parlessin d'aquesta novel·la, però d'això no em fan esment. I per tant per mi queda un misteri. Brasiac de totes maneres té un punt molt misteriós en si mateix. A França és molt poc llegit perquè té aquesta aura de col·laboracionista i antisemita fulgurant, i per tant és molt, molt desagradable, però és un personatge complex.
I com tota complexitat incorpora elements també positius, com alguns dels que...
Algun pot tenir, que no exacte, necessàriament que amagar els altres, però vaja.
Que no es quedi només a l'antipatia que dèiem a l'inici. Molt bé, Joan Lluís, doncs escolta'm, ens veiem la setmana que ve, gràcies i que vagi bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona. Jo no em doia l'1 de 7 de setmana, vale, i m'acaro més satana, ho pot despet, i a fregat-te-li fortuna, la 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 la.
I acabarem avui vigília de Revetlla desitjant-vos un gran Sant Joan i, per tant, una magnífica nit, com diu aquesta cançó. Com sempre, Dolors Jonola a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. En la veu de Gianluca de Robertis, Magnífica Notte.
Guarda que luna, que cielo que c'è, che magnifica notte. Aspetterò l'alba e mi spegnerò mentre il sole si accende. Canzone nel chiaro di luna. baciare il mio amore, se un po' di fortuna, che mai sarà, cosa mai accadrà, che magnifica notte, domani all'alba la vita saprà ciò che non si conosce. Passo sicuro e scoprirò che l'amore è più dolce se tutto è più scuro, senza parlare col fiato sospeso, bussare a una porta che si aprirà se nell'oscurità la mia mano ti cerca. Che mai sarà, cosa mai accadrà, che magnifica notte. Che non si conosce. Sarà, sarà la nottata ideale per vivere la vita. Potrò godere, guardarti danzare, sfiorarti le dita. Le pene del mondo ed ascoltare i violini suonare nel buio profondo. Che mai sarà, cosa mai accadrà, che magnifica notte. Domani all'alba la vita saprà ciò che non si conosce. Che mai sarà, cosa mai accadrà, che magnifica notte. Domani all'alba la vita saprà ciò che non si conosce.